I estos macarrons m'encanten.
Radio Pista.
Són les 8.
Quan tot està perdut, quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic, quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur, tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant: qui serà el primer a dir...
Fes la teva feina!
I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'm gonna send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick.
Benvingut una vegada més a Fer la teva feina, un programa que ho presenta, si fos un, la mateixa llei de Pou de Nathan Poe. Molts de vosaltres heu pensat en l'escriptor, drogadicte i alcohòlic Edgar Allan Poe, però no, avui voldria parlar de la llei de Poe i el seu actor Nathan Poe. Abans d'entrar en matèria, però això sí, si encara no està familiaritzat, prepara't amb un viatge al·lucinant a través de la fina línia entre allò més absurd i allò més seriós. Nathan Poe va dir, sense un emoji, que faci una clara mostra d'humor és completament impossible per a una creacionista, de manera que algú no pugui arribar a confondre-ho amb un de debò. Imagina que estàs navegant per internet, lliscant el teu dit per les xarxes socials i de sobte et topes amb una publicació que desafia tota lògica. És tan extremista, tan inversemblant, que no pots evitar preguntar-te... Això és de debò o és una broma? Aquí és on entra en joc la llei de Poe. Nathan Poe, amb la seva observació aguda, va formular aquesta llei que sosté que sense una clara indicació de la intenció de l'autor és pràcticament impossible crear una paròdia de l'extremisme o del fonamentalisme que algú en algun moment s'ho prendrà seriosament. En altres paraules, la línia que separa la realitat de la sàtira és tan prima que podria fer que els cabells semblin una gran viga. I sabem per què. L'internet és un mestre en posar a prova aquesta llei una vegada i una altra. Recordem el famós cas del pastafarinisme. Sí, aquella religió que adora un monstre espagueti volador, creada com a resposta a la decisió del Consell Educatiu de l'Estat de Kansas a final del 2005, que va permetre que s'ensenyés el disseny intel·ligent com a alternativa a la teoria de l'evolució de Charles Darwin. S'anomenen a si mateixos pastafaris i proclamen haver estat tocats per un dels seus apèndixs tallarinescos. I prediquen la paraula del seu senyor tallarinesc com a religió veritable. Monstru espagueti volador és la forma ben traduïda del Fliegin Spaghetti Monster. Alguns creients van creure que això era de debò. La llei de Poe en acció. Després, hi ha teories de la conspiració que semblen tretes directament d'una pel·lícula de ciència-ficció de sèrie B, com aquells marcians del Congrés, la teoria de l'heliocentrisme. La propera vegada que et trobis amb un o amb una d'aquestes teories, recorda la llei de Poe. És més probable que algú se les prengui seriosament del que t'imagines. Però, sabem què? Tot i que la llei de Poe sigui desconcertant, també ens recorda la importància de no prendre'ns tot tan seriosament. Mantenir un sentit de l'humor és crucial. perquè si no, podríem acabar perdent el seny enmig d'un acalorat debat sobre si els unicorns són reals o no, perquè hem de justificar el preu de la tinta de les impressores de color. I escolta'm bé, hem estat molt a prop d'això. Hem estat molt a prop de crear l'apocalipsis de les tintes de color. Tot per al seu preu tan desorbitant de la sang de l'unicorn. La llei del pou també és un recordatori que, de vegades, la vida és simplement més divertida si triem riure'ns de les coses més absurdes en joc d'enfadar-nos. Després de tot, qui necessita una edició de física quàntica en el descans de la feina? O en la cua del supermercat mentre compres un tros de peix? El que realment necessitem són més fets graciosos que ens alegri el dia. En resum, la llei de Pou és com aquell amic que sempre et fa preguntar si està parlant de debò o no. En recorda que en aquest món ben boig de l'internet, de vegades, el més assenyat que podem fer és riure, com en aquest programa de ràdio. Que l'únic que vol fer és riure una mica amb tots vosaltres. Així que la propera vegada que et trobes amb una teoria extravagant o una declaració absurda, simplement recorda que estàs més a prop de ser la llei de Pou. Sí, sí, la llei de Pou. Però qui va ser aquest gran geni que hi ha o s'amaga darrere d'aquesta observació tan brillant? Doncs bé, preneu-me atenció, perquè us presento a Nathan Pou, l'home que hi ha darrere de la llei més hilarant d'internet. Nathan Pou és un internauta anònim. Va llançar aquesta lloja en un fòrum de discussió del 2005. La seva observació enginyosa i la llei que va formular diuen el següent: sense una clara indicació de la intenció de l'autor, és impossible crear una paròdia de l'extremisme o del fonamentalisme. Que algú no s'ho prengui seriosament en algun moment. En altres paraules, és com si l'univers en línia s'hagués confabulat per posar-nos constantment a prova. Nathan Pou, amb el seu simple comentari, ens va fer veure que el món del mar de l'internet pot ser un joc tan estrafolari que és difícil distingir entre una declaració absurda i la seva versió més periòdica. Imagina't l'escena. Algú comparteix una teoria tan extravagant que sembla més una comèdia que una realitat. I no obstant, algú en algun joc se la pren de debò. És com el mal som de l'existència de Monty Python. El mateix Nathan Pou ha estat en gran mesura en l'anonimat, cosa li confereix una aura misteriosa i còmica a la seva figura, igual que els superherois que treballen en les ombres. Ell és el guardià de l'absurdidesa en la línia, o pot ser més que un paio a l'atzar que va observar una cosa tan estranya en internet i va dir: escolta, això és més confús que una pel·lícula de David Lynch. El gegant de Nathan Pou ens recorda que el caos de la vida, de vegades, la millor resposta és simplement riure. La propera vegada que et trobis amb una teoria de conspiració que desafia tota lògica o una declaració que sona més boja que una novel·la de ciència-ficció, recorda, com he dit, que pot ser la llei de Nathan Pou. Ell ens ensenya que l'humor és la millor arma contra la bogeria. En resum, per acabar aquesta entradeta, la llei de Pou és un tribut a l'absurdidesa d'internet i Nathan Pou és l'heroi anònim darrere seu i no porta bata. Ens fa riure i alhora ens fa qüestionar el nostre propi seny. Així que la propera vegada que et preguntis si alguna cosa és de debò o és de broma, recorda Nathan Pou i aquesta entradeta. Let's shoot another day. I abans de començar, voldria introduir una nova secció que no sé si tindrà o no tindrà acceptació per part vostra, però està de prova, perquè aquí hem vingut a provar coses i a entretenir a tots els oients que ens escolten. i a mantenir els que tenim i a fer i a arribar a més oients nostres. És difícil, eh? És molt difícil, però hem de provar les coses. Així que a partir d'avui tindrem una nova secció, la del nostre nou col·laborador, que ja el coneixeu, es diu Martí. Després de no trobar feina en aquest país, ha decidit donar un tomb per al món i ens envia una carta des de més allà, des d'on es troba. Així que des d'aquí farem arribar el que ens diu a tots vosaltres. Estimats oients de Fes la teva feina, espero que aquesta carta us trobi en bon estat. Ens submergeixo en el paper i la tinta per convertir en tu els detalls més fascinants i més pertorbadors de la meva primera parada en aquest viatge ple de misteri. La meva aventura ha començat al cor vibrant de Chicago, una ciutat que exhala història en cada racó, i la meva intenció s'ha centrat en un lloc de renom fosc, l'Hotel Congress. Des del moment que els meus peus van tocar al terra de la ciutat, vaig sentir una presència ancestral que flotava a l'aire. L'Hotel Congress, amb la seva majestuositat arquitectònica, s'aixeca com un testimoni silenciós d'esdeveniments que han corregut al llarg dels anys. Em vaig endinsar en els seus passadissos, on el soroll de la fusta semblava xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu- parets, mentre d'altres han estat acuradament ocultes a la penombra. En la meva recerca a la veritat vaig conèixer Amèlia, una dona que els seus ulls semblaven reflectir no només el temps que ha passat, sinó també les ombres i els secrets que carregaven la seva ànima. Ens trobem en el vestíbul de l'hotel, un lloc on el temps sembla bé haver-se aturat. I Amèlia va compartir amb mi les seves experiències del més enllà del que és més comú. Ella va parlar d'ombres inquietants que veien en les cantonades de les habitacions i de veus xixollejants que omplen els passadissos de la quietud de la nit. Em va convidar a un món on el paranormal es barreja amb la realitat, on les línies entre allò tangible i allò eteri es distribueixen. Els relats de desaparicions misterioses al llarg dels anys van crear un ressò constant a la meva ment, com un enigma sense resoldre que m'instava a explorar més a fons. Amèlia em va guiar pels corredors foscos i oblidats de l'Hotel Congrés. Cada esglaó que pujaven ressonava amb una història dels qui, per raons inexplicables, van decidir mai abandonar aquest lloc. Les habitacions semblaven càpsules del temps, on la presència dels antics hostes encara flotava, com si estiguessin atrapats entre dimensions. A mesura que exploràvem, les ombres semblaven estirar-se i contraure's, com si fossin testimonis muts d'esdeveniments que s'escapaven a la nostra comprensió. En els racons més ocults, Amèlia va compartir històries trobades paranormals que havien quedat gravades a la seva memòria i vaig poder sentir la càrrega emocional que portava dins. La nit va caure sobre Chicago mentre continuaven el nostre viatge per aquest laberint de misteris. La il·luminació tènua de l'hotel projectava ombres més llargues, com si l'edifici mateix respirés amb una vida pròpia. Va ser en aquells moments que vaig sentir que les barreres entre el món tangible i l'espectral es tornaven tènues i la realitat mateixa estava subjecta a una interpretació més enllà del convencional. El meu estimat oient, aquesta carta no pot descriure completament la intensitat d'aquesta experiència. Cada paraula escrita aquí és un intent de transmetre l'aura inquietant de les vibracions paranormals
que envolta l'Hotel Congrés. Continuaré el meu viatge, però en aquests moments a Chicago deixarem una marca indable de la meva ànima, sense arribar a la d'Amèlia, la meva guia. Però que en algun lloc s'ha de començar. Espero que aquesta missiva us hagi transportat a aquell lloc de misteris i desperti en tu la mateixa antiga que s'ha encès en el meu cor. Desitjo compartir més detalls quan ens trobem novament. Amb afecte, Martí.
Però ara sí, abans de començar, hem de recordar que ens trobem a totes les xarxes socials, sempre buscant Fes la teva feina, on podeu deixar la vostra opinió i la vostra crítica. I no voldria començar sense recordar que encara estem fotuts amb el tema de l'R3. Ni assa ni bassa, però alguna explicació que sí que ens podrien donar tots aquests usuaris que ho estem passant malament a l'hora d'agafar el tren i d'anar a treballar i de tornar d'ella. I ara sí, ara sí, si ho trobo... Comencem.
Mangosta.
La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal.
Mangosta. ¿Sabes lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor.
Mangosta.
Mangosta. Si quiere recoger.
Mangosta
si quiere recoger.
Mangosta
si quiere recoger.
Mangosta.
Mangosta si quiere recoger.
Mangosta
si quiere recoger.
Oye, mangosta.
Mangosta si quiere recoger.
Què passa el primer divendres de cada mes d'agost? El Dia Internacional de la Cervesa. Sí, senyor, el Dia Internacional de la Cervesa. I sabríeu dir-me d'on ve aquesta efemèrides? No, veritat, per això estic jo. No et preocupis, tenim temps, veritat. Ens queden quasi 40 minuts, així que tirem endavant. Tota història té una part de mentida i una part de veritat, així que començaré per la part que és mentida. Diuen que va ser un grup d'amics en una reunió en un bar qualsevol de qualsevol ciutat americana, on tots els esmullaven els seus riures i les seves idees de governar el món en allò que tenien en les seves mans. Que donava la casualitat que era alguna cosa que ells anomenaven cervesa. Puc estar tan segur que no era bona, perquè era cervesa americana. I et preguntaràs per què estic tan segur, perquè l'única cosa que saben fer bé aquests americans és fer conspiracions. I si són mundials, molt millor. Que no en creus? Parlem, si voleu, de les conspiracions d'aquest estiu en el testimoni recent del Congrés d'Estats Units de tres individus claus de l'estudi dels ovnis. Ryan Graves, David Grus i David Favor van compartir les seves experiències i observacions desencadenant un nou nivell d'interès en allò desconegut. El testimoni de Ryan Graves, expilot de l'Armada dels Estats Units davant del Congrés, va compartir les seves trobades repetides amb objectes voladors no identificats durant les missions d'entrenament. Pilot de l'Armada americana amb ulleres com el cul d'una cervesa americana. Va descriure com aquests objectes desafiaven les lleis de física convencional, movents amb velocitats sorprendents i sense cap forma visible de propulsió. David Grush, un analista d'intel·ligència, va compartir amb el Congrés com va examinar dades recopilades per sistemes de sensors avançats i va confirmar la presència d'objectes aeris inexplicats. Va demostrar que tenien una maniobrabilitat excepcional, incloent girs tancats i acceleracions sobtades, sense mostrar signes de tecnologia convencional. I, per últim, David Favor, un pilot de l'Armada, famós per la seva trobada amb un objecte en forma de tic-tac en el 2004. Curiosament, també portava ulleres. El seu relat detallava de com l'objecte va desafiar les lleis de la aerodinàmica i va fer sorprendents moviments, deixant perplexos a molts. La meva única conclusió abans de continuar amb el tema que ens porta avui és que si existeixen aquest tipus d'extraterrestres i estan entre nosaltres i viuen com nosaltres, que es posin a treballar, collons, i a cotitzar a la Seguretat Social, com que ja tenim suficient amb els no, amb nosaltres mateixos com per mantenir i alimentar aquests nous vinguts. Però tornem al tema que ens porta avui. Estem allà, en aquell país americà, en aquella ciutat americana, aquells amics en una taula d'algun joc, com he dit, d'Estats Units, amb aquell got ple de vessada líquid dels europeus, amb un dit d'espuma. Hi ha una temperatura de més de 20 graus en el seu interior, dins del got estic parlant, pensant, tots ells junts allà rient. Collons, que bona està aquesta cervesa! Ai, que guai soy! Segur que un d'ells es va aixecar, va brindar i va dir: seria maco fer un homenatge a aquesta beguda. Hauríem de tenir un dia assenyalat en el calendari. Però fins al 2012 no va ser possible aconseguir aquest homenatge. Segurament que d'aquest grup d'amics del principi, algun d'ells es va tornar alcohòlic, un altre toxicòman, o pitjor, va trobar parella, sense especificar, vale? I amb el temps va anar abandonant l'amistat d'aquella beguda mal anomenada cervesa que feia amb aquells amics una atracció més forta que la pròpia gravetat. És aquest problema. El nostre sistema solar, aquells, per aquells heliocentristes. Que no ens amaguem, sou el 90% dels nostres oients i sols hi ha una cosa més potent que la gravetat per poder trencar una atracció cap a alguna cosa. I és l'amor. Sí, l'amor. I no dic la parella, perquè seria enganyar-nos a nosaltres mateixos. No és la persona física, és l'amor. És el fet de trobar parella. I aquest fet fa que si el nostre univers, vale, escolta-me bé, si el nostre univers s'està expandint des de l'explosió del Big Bang, l'amor fa l'acció contrària, replegant cap al seu interior, cap al seu camí contrari, direcció al punt inicial d'aquella explotació. Té més força que qualsevol forat negre conegut, més força que el nostre propi forat negre del centre de la Via Làctia, anomenat Sagitario A. Tot això sempre que siguis a l'eccentrista. Però no et preocupis, amb el temps, aquella cadira d'aquells amics que encara ocupava aquell amic seria substituïda per un altre amic i substituït el seu nom. El nom del primer amic seria en principi, en un principi seria recordat, però al final no sabria ni qui era ni què era. Arribant a pensar que podria ser el mateix cambrer d'aquell mateix bar. La llei de la vida, nens, droga, sexe i alcohol. Però tornem a la cita d'avui. Podríeu dir-me o dir on es troben els vestigis més antics de la producció de la cervesa? Però abans de continuar, voldria que els nostres oients no s'enfadin amb mi, que els millennials, la generació de vidre, els boomers, els gilipolles de naixement, cunyats o cunyades, que saben més que jo de la pròpia cervesa, no s'enfadin, sisplau. Voldria parlar amb la paraula crec, sempre davant de tot allò que parlaré. Per què dic això? Perquè és un sesgo cognitivo que no sigui tan fort que un altre programa. Ja parlarem d'això, de sesgos cognitivos, ¿vale? Així que formula la pregunta des d'una altra manera. On creus que es pot trobar els vestigis més antics de la producció de la cervesa en Europa actual? Creuen que és des del 3.000 abans del top puradors? Doncs aquí al costat, més a prop del que pensem, a la cova de Can Sadurní, al Baix Llobregat. En aquesta cova va aparèixer, millor dit, o diuen que es va trobar un recipient ceràmic de més de 50 litres de capacitat. I fent un estudi geològic, descobreixen que aquesta cova possiblement podria ser una fàbrica de cervesa. Sí, sí, ho he dit bé. Una fàbrica de cervesa de fa 3.000 anys d'antiguitat. Sí. I et preguntaràs, una fàbrica? Doncs bé, en tota la península, vale, la península ibèrica, la nostra, s'han trobat més de 20 jaciments on hi ha vestigis d'aquest tipus de fàbriques. Una elaboració senzilla d'ordi i aigua. Molt més senzilla que la pregunta que s'ha generat en el teu cap. No et preocupis, jo tinc la solució als teus dubtes. Què va ser abans, el vi o la cervesa? La resposta és tan senzilla que em fa vergonya a mi contestar. El vi va ser introduït a la península en el segle VIII abans de Crist i la cervesa ja feia milers de segles que es feia, que s'elaborava. La cervesa li dona 1.000 patades al vi. És molt més fàcil produir cervesa i és molt més costosa que fer vi. De manera resumida, perquè els nostres oients ho entenguin i més tard ho desenvoluparé una mica més, beure cervesa en plena edat mitjana, el forat negre de la història que ningú vol contestar, era una garantia de prolongar la vida en aquella època. Sé que tens més preguntes al cap i més dubtes, però tranquil. T'estàs preguntant com és possible que la sopa d'ordi i aigua faci prolongar la vida. Molt senzill i de senzilla explicació. Primer tinc que posar una mica de context. ¿vale? Així que deixa'm parlar. En plena edat mitjana, aquella edat en el que l'home i la dona van deixar de dutxar-se, banyar-se, empolinar-se, com feien a l'època romana o a la grega, sense parlar de la higiene que mantenien els egipcis, macedonis o en el sud d'Europa. El que deia jo sobre l'edat mitjana, una edat fosca en meitat d'una edat mitja. Van deixar aquells maleïts costums d'anar en termes romanes i compartir l'anomenat col·loquialment tersorium o chilospongijum per deixar d'empolenar-se i anar a cagar als rius d'Europa. Així que d'aquesta manera embrutaven els rius i els contaminaven. I què significa això? Doncs... que el percentatge de nens i nenes d'aquella època arribessin a l'edat adulta, ¿vale? És a dir, solament un 50% dels nens que bevien aigua d'aquells rius arribaven a l'edat adulta. La meitat. Així que sense saber per què aquells pobres analfabets, guarros de l'edat mitjana, eren uns experts en fer sopa d'ordi. Però abans de continuar, saps, estimat oient meu, com es fa una senzilla sopa d'ordi? Bullint aigua. Aigua d'aquells rius contaminants per la mugre de tots nosaltres, que deixàvem a la superfície. Saps per què? En sèrio, va, saps per què o no? Perquè en aquelles condicions és aigua de cultiu, vet aquí a l'acudit, per la famosa bactèria E. coli, que ja vam parlar en algun antic programa. Una bèstia parda a l'edat mitjana. Era una d'aquelles bactèries que s'enduia tot per al davant. Entre moltes coses, el 50% dels nens que bevien aigua dels rius sense depurar. En aquella època, per fer una sopa d'ordi, tenien que bullir aigua i deixar fermentar l'ordi dins d'aquell cultiu perquè les bactèries d'alguna manera desaparegueixin i d'aquesta manera evitar mals majors com la mort del 50% dels nens. I ja que parlem de mitges, podries dir-me quina era la mitjana de consum d'aquella cervesa casolana per any i per persona? Et deixo un minut. Ja ho has pensat? Més de 3.000 litres per persona hi ha. Però ja que estem parlant d'evidències científiques i de fets reals de la història no coneguda, doncs prepara't, estimat oient! I dames i de més oients també. Que ara parlaré de la importància de la cervesa en la nostra història i de com ens han enganyat o ens han anat enganyant. Però comencem amb una pregunta fàcil, molt fàcil. No és d'examen, però és molt fàcil. Sabries avaluar la importància de la cervesa en la nostra pròpia història? Escolta'm bé, escolta'm de debò, neteja les orelles. No t'hi posis palillos, eh? Però neteja bé les orelles, que d'aquí sortirem amb una nova idea. Hi ha evidències que l'ordi va ser domesticat en el 9.000 abans de Crist. És clar, jo mateix em faig la mateixa pregunta que tu. Què vol dir domesticar? I ho diré d'una altra manera. Ho diré d'una altra manera. Primer va venir la cervesa i després el pa. No em creus? Vale. Culpa teva, però jo t'estic dient la veritat, eh? En un principi, si no ho saps jo t'ho explico, érem caçadors-recol·lectors i amb l'evolució ens van convertir en agrícoles. Això ho has de saber. Però alguna vegada t'has preguntat per què ens van fer agricultors i van deixar de ser caçadors-recol·lectors? La resposta és molt fàcil. Per l'ordi. Xaval, per l'ordi. T'ho estic dient tota l'estona. Per l'ordi. És el que coneixem, és el que coneixem la primera revolució agrícola. Ni Sara Martins ni hòsties. Això és la primera revolució agrícola. Primer la cervesa i més tard l'aliment del dimoni, ja saps, el pa. No ho dic jo, que quedi clar, que no ho dic jo, eh? No m'invento res. Són fets històrics amagats per els mateixos historiadors. A les proves me remito, senyor juez. S'han trobat proves... S'han trobat residus de cervesa en atuells molt antics que daten abans dels egipcis. Però sabeu quin és el nom d'aquell residu? És un residu que porta les proves del que jo dic. I el seu nom és... Otsa, lato de calcio, un residu que demostra que el contingut trobat en aquest recipient era cervesa i no pas pa. Escolta'm, 3.000 anys abans de coure el pa. Això sense anomenar els textos de les tablilles d'arcilles sumèries, amb inscripcions en escriptura cuneiforme, procedents dels anys 2050 abans de Crist. My everything. Anna, tot això ho dic per a aquelles persones que estan dintre del dogma actual, perquè tothom sap que els sumèrios no van existir. Però seguim amb aquesta conya. En aquelles tablilles d'arcilla amb inscripcions cuneiformes antidiluvianes hi havia un escrivà sumèri anomenat Miarma, on donava les gràcies per les qualitats de la cervesa sumèria. Si no, Tot això està en aquella Popeia, o en aquella famosa Popeia de Gilgamesh, on expliquen la història d'Enkin, que era un home salvatge que es va civilitzar gràcies a beure una cervesa. I paraules textuals d'aquelles tablillas d'artilla con inscripciones cuneformes antediluvianas, diu, cuando lo probó, se puso de buen humor y se le iluminó la cara. Una experiència que la gent d'aquella època repetia amb freqüència per crear bon rotllo en les comunitats i que passaria de generació en generació fins a arribar als nostres dies. I no parlo d'allò de llegir tablilles d'arcilla amb inscripcions cuneiformes antidiluvianes. Però anem a contestar de veritat la pregunta que s'ha formulat en el teu cap. La pregunta de veritat. La pregunta que et genera dubte. Si érem caçadors-recol·lectors, com vam arribar a l'agricultura i ens vam assentar com a creadors d'un bon ordi? No preocupis, agafo el teu guant. El guant de la teva pròpia pregunta. Agafo el teu odi, la teva ràbia, i la parto. I et dono la resposta a la teva pregunta, sense cap tipus de rancor, sense mala fe ni remordiment. Perquè, com va dir el gran Arthur Schopenhauer, tota veritat atravessa tres fases. Primer, és ridiculitzada. Segon, rep un toc de violència a la oposició. I tercer, és acceptada com una cosa evident. A més, per què no et sentis tan malament i no passis cap tipus de vergonya quan em vegis? Jo et giro la pregunta 180 graus, perquè si fos 360 graus, estaríem en el mateix dubte.
Ja, auf dem Oktoberfest geht's immer süchtig zu, denn da spricht die Blasmusik und Bier kriegt jeder gut. Heute wohl alle lustig sein und vorne schwitzt sie aus und jede heute wieder wird zu schicken, mag ein Haus.
Com és que vam inventar la cervesa si érem caçadors i recol·lectors? Molt fàcil. La mateixa pregunta porta la resposta. No érem recol·lectors? Doncs bé, això, i recol·lectàvem tot allò que coneixíem. I un dia, durant una de les nostres recol·leccions, ens va tocar a l'ordi. El van guardar en un bol. I el grup sencer se'n va anar a la casa, deixant aquell ordi en aquell bol i les inclemències meteorològiques del moment. Què pot sortir malament quan deixes un bol ple d'ordi en ple desert, en ple muntanya, on vulguis tu? Que plogui! Així va passar. No hi ha dia sense que la maleïda Leida Murphy actuï. Va ploure, i l'aigua va entrar al bol, va mullar l'ordi i el va fermentar. I allà es va quedar, a l'ordi, en aquell bol que va originar sucre de diòxid de carboni, alcohol i bombolles. Al tornar als nostres avantpassats i veure aquell mejunji d'espuma i no tenir res que portar-se a la bolca després d'un dia de caça, es van preguntar què podien fer. S'ho van jugar xinos, a pares i nones, a pedra, paper i tisora, i algú va tenir que arriscar la seva vida per als demés i sacrificar aquells moments individuals per al conjunt de la supervivència de l'espècie. Sols dir que després de mullar els llavis en aquella beguda, les coses no van ser iguals i els punts de vista diferents. Aquella revolució va ser gràcies a l'ordi. El que podem dir que va ser la primera revolució tecnològica, ni francesa, ni hòstia, ni digital, ni tal qual. Aquesta és la primera revolució tecnològica. La primera, la que mai et parlaran a l'escola, eh? Té, txell, no la parlaràs, no la diràs. Escolteu-me bé, perquè t'explotarà a partir d'ara el cervell.
Ja el tinc Oktoberfest, it's in the Gymkitchen. Tindes quitty plasmes, sí, com pilgue i de...
La cervesa va ser la cosa més important del moment, d'aquell moment, d'avui en dia. S'havia de produir més cervesa, més i més, i no parlo de Lionel. Què va portar el fet de produir més i més i més i més cervesa? No t'ho pots imaginar, una cascada d'invents descontrolats. La set de la cervesa, el sabor, les bombolles a la gola va fer que la creativitat despertés en aquella època del neolític. No va ser el foc, va ser la necessitat de bullir l'aigua per fer cervesa al trobar una solució ràpida. No pas esperar que caigués un llamp a terra. Aquell descobriment va fer què pensar aquella gent que no valia la pena morir caçant amb un pal amb una bèstia, que podien utilitzar el mateix pal per fer forats a la terra, el que es coneix com llaurar la terra fèrtil. Una explosió tecnològica nova, preparar el terra per l'agricultura, la necessitat d'aigua per cultivar l'ordi, va fer pensar en crear regadius per alimentar la llavor. Gràcies als horts es van crear els primers assentaments. Gràcies a aquests horts, com he dit, es van crear els primers assentaments. Ara ja tenim la matèria prima per a l'elixir dels déus i a l'aliment del dimoni. Però va aparèixer una nova necessitat tecnològica. Sabries dir-me quina és? Com he dit, necessitàvem més matèria prima. Això significava més terrenys i cada cop més grans i més allunyats del provat. Es va crear la necessitat tecnològica del desplaçament. I algú, en aquella nova necessitat, va inventar la roda. Sí, senyor, la roda que utilitzaven per als carros. Un cabàs amb rodes era més senzill que portar-ho a pes. Més senzilles les eines per materials que transportar. Transportar més material d'un lloc a un altre, a més cervesa, més ordi, més granges, és igual a què? A una altra revolució. Saps quina? Jo t'ho pregunto, saps quina? T'explotarà el cap. La cervesa va desenvolupar la base de les matemàtiques com les coneixem ara. No va ser els grecs els inventors de les matemàtiques, no! La cervesa va inventar les bases de les matemàtiques. Com penses que se separaven es dividien els terrenys per als agricultors d'aquella època? Aquestes bases van portar el descobriment de les medicions i els pesos, que en aquella època, com l'actualitat, hi ha molt de pispa. I tot això ens porta al gran invent de l'home. El que t'explicaré avui no ho veuràs escrit a cap lloc. Parlar d'invents és parlar de moltes coses. Deixa'm fer-te una pregunta. Per tu, quin és el millor invent de l'ésser humà? Per a mi, la medicina. Hi ha moltes coses que donem per fetes del damunt de l'invent que hi ha en primer lloc de la piràmide. però posa't en un minut en aquella època, en l'invent que no estava inventat, on hi havia una necessitat i gràcies a l'ordi, en forma de cervesa, va ser inventat, va ser creat, va ser realitzat. Però tornem a l'època de les explosions tecnològiques i a les seves revolucions. Tenien les mesures, les mides, les distàncies, els jocs, però amb aquest volum de necessitats van idear un medi de comunicació perquè tothom no pogués, perquè tothom ho pogués entendre. Van inventar la primera escriptura, la base més rudimentària del que és ara. Gràcies a la cervesa podem comunicar-nos entre nosaltres. Podem escriure i llegir, torna a ser una nova necessitat. En aquell moment podien entendre el que havien escrit, havien venut i el que havien comprat sense la necessitat de matar-se, sense la necessitat de la violència. Per l'amor de Déu, és que no ho veieu. El comerç de la, el comerç de la cervesa va crear la base de la comptabilitat actual. La cervesa va ser fonamental per les persones d'aquella època. Va acabar amb els perills de la casa, va crear l'agricultura, va ser la impulsor, la impulsora d'establir un lloc on dir aquest lloc és nostre. Ara tenim un lloc que és terra nostra. Si no fos així, encara estarien donant voltes per als deserts, muntanyes i al darrere dels putos animals. Gràcies a la cervesa, vivim en un lloc que és propi. Hogar, dulce hogar. Amb la cervesa vam inventar coses meravelloses com l'agricultura, les matemàtiques, la comptabilitat i, com he dit, l'escriptura. Ni sumèrios ni hòsties, gràcies a la cervesa. Entre moltes, moltes coses. Però tot això és el principi i no el conec del tot. El dia que ho revelin tot, sí que ens explotarà el cap, no com ara i els maleïts extraterrestres. La cervesa, la beguda de tot el món, grans i petits, i han trobat, ja han trobat atuells en les tombes antigues com ofrena per entrar a l'inframont i seguir bevent allà. Què penses que és el Valhalla? Un lloc per anar a barallar-se un cop mort? Eren un xic agressius als vikings, però no eren tontos. I no sols això. Sabies que en Egipte han trobat tombes amb eines per crear cervesa? Fins i tot les han trobat dins de la tomba de Tutankamon. I a tot això no es diu. Sabies que el salari dels romans era la sal, no? I sabies dir-me quin és el salari dels constructors de les piràmides? Els pagaven en cervesa. Tot el món tenia dret a pa i cervesa. Els constructors tenien dret a 4 litres de cervesa al dia. La cervesa era i és una font d'aliments i de proteïnes. És i era vital per la vida. És un producte de primera necessitat. En Egipte no era una senzilla beguda. Era una font de sucre, una aportació d'energia, minerals i vitamines. Per això eren persones fortes, saludables i productives. Si no, explica'm tu a mi com collons van construir les piràmides. Els homes a les piràmides i les dones en les tasques de la casa. Criar els nens, fer menjar i elaborar cervesa. Ara com ara, sota. Sona totalment malament, però el secret d'una bona cervesa era cosa de dones. Et puc assegurar que no sabies que amb la cervesa van descobrir les bases del que coneixem ara com ara, la medicina actual. Estem parlant de fa molts anys i ha plogut molt des de llavors. Estic parlant des de fa de més de 3.000 anys, l'època dels faraons. Utilitzaven la cervesa per eliminar la gingivitis i sanar les ansies, també per als dolors estomacals i dels instantins. Però jo ja ho havia avançat. Parlem de l'edat fosca, de l'edat mitjana. Sabries dir-me què és la tetraciclina? Normal, jo tampoc. Constitueix un grup d'antibiòtics. Repeteixo, antibiòtics. Saps on van descobrir la tetraciclina? Home, en aquestes alçades ho hauries de saber. Van trobar restes de tetraciclina en ossos de fa més de 3.000 anys. En un principi, els investigadors van pensar que era un error de la màquina, però van repetir una vegada i una altra la prova per aconseguir el que buscaven, però sempre era negativa. Tota l'estona sortien els mateixos valors de tetraciclina, fins que es van posar a investigar perquè aquella gran quantitat d'antibiòtics hi era allà. I ara sí, sabeu d'on surt aquell antibiòtic? No t'ho creuràs, veritat, no t'ho creuràs. De la recepta de l'elaboració de la cervesa dels egipcis. La ciència moderna està forçada a acceptar que amb la cervesa antiga ha guanyat 3.000 anys a la ciència com la coneixem. Però no serà així. Tranquil. I a més, encara hi ha més, perquè l'evolució i la revolució de la cervesa no es queda en terres de piràmides. No, senyor.
Because for your love, I'd rather fight than switch. Fines keep us.
Com t'he dit abans, per mi, el millor invent de l'ésser humà és la medicina. Però, deixa'm per fer-te una última pregunta. Sabries dir-me qui és Louis Pasteur? Abans d'entrar al tema de Louis Pasteur, t'has de dir que una nova revolució tecnològica de la cervesa va ser l'economia circular. ¿Vale? És una tonteria, però la creació de la cervesa en l'edat mitjana, a part de salvar vides dels nens i dels humans, ¿vale?, de les persones adultes, millor dit, va vindre a l'església i la va desviar cap als monasteris, on els monjos creaven la cervesa i la venien al poble. I aquí l'economia circular. Però tornem al tema més a prop. Estic parlant del químic, físic, matemàtic i més conegut per la seva faceta de bacteriòleg. I com no, Francesc, ara sí. Coneixes la pasteurització, el procés d'eliminar parts o tots els gèneres d'un producte elevant la seva temperatura durant un curt període de temps? No t'ho creuràs, però d'això ja hem parlat en aquest programa inconscientment. Les mans d'aquestes persones que elaboraven cervesa havien inventat el que coneixem com la pasteurització. Sols calia que arribés un dia, o el dia, que un home amb un nom estrany patentés el que feien gent de fa 3.000 anys enrere. Però et preguntaràs, què va passar? Tota aquesta història està en l'edifici de la Royal Society anglesa, que no volia que la gent fes preguntes així. Van obligar a Louis Pasteur que patentés el descobriment dient que allò passa amb la llet, però en veritat passa amb l'ordi, perquè la verdadera preocupació de la gent d'aquella època era per què la cervesa es posa dolenta. I el nostre amic Louis va intentar posar la resposta a la pregunta. Ell sol volia descobrir la pedra angular del que coneixem com la medicina moderna. Ell proposava que si hi havia vida dins de la cervesa, que per cert és el procés de fermentació, i que aquella vida no estava perquè si ell descobreix els microorganismes que causen la fermentació. En veritat posa nom a una cosa que la gent ja sabia què era. Descobreix indirectament les bactèries que ens fa emmalaltir, éssers superpetits, amb vida que fan malbé la cervesa i a l'ésser humà. Aquest descobriment explica el procés de la fermentació, per al qual transforma el sucre en alcohol i pot demostrar la fermentació com a tal pot ser controlada. I si pot ser controlada, pot ser manipulada per impedir la malaltia, un descobriment de grans dimensions per a la humanitat i no la trepitjada en aquell plató de cine en el 69. És a dir, una vegada que coneixem el que fan que fan mal, podem buscar la seva cura. Ja no ens posàvem malalts per culpa dels esperits malignes. Ara tenia una explicació i un culpable. Ara sí que havien donat un petit pas per l'home i un gran salt per la humanitat. I aquí acaba la meva secció. Però vull recordar que la medicina havia avançat per un camí gràcies a l'ordi i a la cervesa. No vull marxar sense recordar que tot això es celebra el primer divendres d'agost, es celebra l'evolució de l'home a la Terra, les diferències entre nosaltres i les demés espècies, l'eslabó perdut que tant buscava Charles Darwin en la seva teoria, o la seva loca teoria. I fins aquí, com he dit abans, la meva secció. I ara sí. Però no marxarem sense oblidar el que va dir el nostre estimat Nathan Poe, sense un emoji que faci una clara mostra d'humor. És completament impossible parodiar un creacionista de manera que algú no pugui arribar a confondre amb un de debò. Podíem marxar sense oblidar tampoc que ens trobarà a totes les xarxes socials sempre buscant Fes la teva feina. On pots deixar el teu comentari o la teva tírica, la crítica, vull dir, fent èmfasis a la nova secció del nostre nou col·laborador, Martí. I esperem que t'hagi agradat. I des d'aquí una forta abraçada, que tinguis palmadites en l'espalda i ens escoltem la setmana que ve. Ara, amb música de la biblioteca, de la ràdio, i a dos quarts amb el nostre amic Pistafire. Ara sí. Adeu.